Bona tarda, són les 7. És dilluns 9 de maig de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Notícies aquest vespre, doncs no gens positives. La derrota vallirana d'entrada deixa la Unió Esportiva Sitges pràcticament a les portes del descens a manca de 3 jornades per cloure el campionat. Vaja, que només un miracle podria evitar-ho. Ahir, com dèiem, derrota vallirana en un partit boig en el que els de Manuel Rodríguez van acabar amb un 5-4 en contra que, com els dèiem fa uns moments, condemna els sitgetans pràcticament, diem-ho així, en un 99,9% al descens. I a la segona territorial, el Suburense, vaja, com es diu en aquests casos, en un partit més o menys de tràmit, va resoldre per 3-2 el seu maig amb la Granada i es col·loca ara quart en solitari. D'aquí uns moments farem repàs a aquesta jornada futbolística amb la manca, com dèiem, de només 3 jornades per acabar els diferents campionats. En hoquei patins també notícies negatives. El Club Patí Sitges per 11-2 a Voltregà i s'acomiada així de la primera nacional catalana a manca també de 3 jornades. Un descens que ha estat, com es diu en aquests casos, també la crònica d'una mort anunciada. I en bàsquet, derrota intrascendent, diem-ho així també, del bàsquet Sitges ahir a la tarda a la pista de la S. Un bàsquet Sitges que s'enfrontarà al Minguella, finalment, en la primera eliminatòria de les fases d'ascens a Lliga EVA.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs d'aquí uns moments en parlarem de tot plegat en aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant, ja ho saben, com cada dilluns, al llarg de les dues properes hores.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia, a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Imagini's una família normal com la seva. Imagini's l'enrenou de cada matí, els torns per dutxar-se, les tasses atapeïdes de cereals, el cafè a correcuita del pare, els petons de la mare a la porta de l'escola. Imagini's les nits davant el televisor, els sopars d'entrepans o de pizzas, de pernil i formatge per la mare i una que hi hagi de tot pels altres, els contes a la vora del llit, els petons quan s'han adormit, el silenci. Imagini's els divendres a la tarda, l'embussament, l'arribada al camp, les nits més fredes i més tranquil·les, les bicicletes, els veïns, les passejades, els estels. Ajudi'ns a aconseguir que tot continuï igual. Associació Espanyola contra el Càncer, Junta Provincial de Barcelona.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Temps d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel, dilluns 9 de maig de 2011, fins les 9, com sempre, com cada dilluns, amb bona companyia. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres estem contents, vaja, de poder saludar la nostra fidel audiència, diguem-ho així, però tristos, perquè els resultats, ho acabem de comentar a fons moments, han estat els pitjors per als interessos dels nostres equips. És el cas d'entrada del Club Pati Sitges, un Club Pati Sitges que amb la derrota de dissabte 11-2 a la pista del Voltregà ja s'acomiada de la Primera Nacional Catalana. Ho dèiem també ara fa uns moments, crònica d'una mort anunciada. Aquí no hi ha sorpreses que valguin.
No, no, no n'hi ha sorpreses. Les presses porten tot això. Se va fer una planificació massa tard. Va començar la pretemporada quan pràcticament doncs, quedava pocs dies, la temporada s'iniciava i no havia fet la pretemporada. Amb un entrenador doncs, que ja se sabia aquí, i de fet teníem l'experiència, sí. L'experiència, la referència de que doncs, no havia acabat el campionat quan ell estava aquí entrenant equips de la base. Això no són excuses o no són crítiques de cara a aquest entrenador, però sabíem coses, sí que comptàvem amb jugadors que, home, si haguessin estat tots els jugadors, potser ara estaríem parlant d'un equip que s'havia salvat.
La baixa de l'Isaac,
però clar, doncs, la baixa de l'Isaac, els Sortells, sí, que van marxar, clar, són jugadors doncs, que clar, pesen i que era la referència que tenia el Pati Sitges. Després el canvi d'entrenador, tot el que ha portat, tot això, doncs ha portat a que l'equip doncs, acabi perdent categoria. El que tenen que fer ara, vull dir, aquí no s'acaba el món, el que tenen que fer ara és treballar, i treballar força bé aquesta Primera Catalana per tornar a pujar la Primera Nacional Catalana, que penso que és la categoria doncs, on té que estar el Pati Sitges.
De fet, parlant amb la gent del Club Pati Sitges, últimament ja ens han comunicat que s'està treballant d'entrada per fitxar un entrenador i per fer un equip doncs, competitiu, si més no, per que la Primera Catalana, doncs, compte, no ens enganyem, també és una categoria doncs, molt, molt digna i molt competitiva. En aquest cas, com dèiem, a manca de 3 jornades, el Sitges ha dit adeu a la Primera Nacional Catalana, falten 3 jornades, li queden 2 partits a casa, amb el Manlleu i el Caldes, i un partit a fora, el que jugarà a la pista del Congrés. I qui pràcticament té el descens allò a tocar, Toni, és la Unió Esportiva Sitges. Ahir en un partit increïble a Vallirana, el Sitges va perdre 5-4 amb alternatives constants al marcador, i bé, la victòria 1-0 de l'Espluguenc davant el Sant Cugat condemna l'equip de Manuel Rodríguez al descens, eh?
Sí, sí, però a veure, el Sitges ahir va perdre el partit en 100 minuts. Jo penso que els 100 minuts que va tenir de Pàjara en la segona part, doncs els primers 100 minuts són els que va fer condenar a la Unió Esportiva Sitges davant d'un Cervelló doncs, que jo vaig veure molta eufòria, semblava que es jugava la vida i que doncs, és un equip que ja pràcticament estava salvat, doncs, que ho tenia tot per estar tranquil, per deixar i jugar de la manera que van jugar, perquè van jugar a mort. El que passa que el Sitges no va encarrilar molt bé, perquè clar, el Sitges al primer quart d'hora ja guanyava 0-2, i doncs, clar, això portava que el Sitges podia afrontar molt bé el que restava de partit. Ningú s'imaginava ni se la passava pel cap doncs, que acabés perdent al final per 5-4. També dir que el Sitges va fer el més difícil, amb el 4-2 va empatar el 4-4, i gràcies a un gol en fora de joc, de fet era l'arma, jo diria, que marcava una miqueta a la tripeta arbitral, perquè el Vallirana jugava molt al límit de fora de joc. S'adelantaven sempre jugadors, té jugadors molt ràpids, sobretot un tal Villa. És un jugador doncs, que fa molta feina, és molt ràpid i trenca molt bé el fora de joc, i penso que ahir se van passar més d'una jugada en fora de joc els auxiliars, els liniesmes, però era degut a que jugàvem massa fregant el fora de joc l'equip del Vallirana. Tot això va portar que doncs, el Sitges acabés perdent aquest partit, i home, un Sitges que se vol salvar i perda 2 setmanes consecutives, quan s'està jugant realment la vida, doncs l'acaba perdent, i és el que l'està passant als Sitges, i és una llàstima, perquè ahir si m'hagués agradat tenir una càmera i filmar realment com estaven els jugadors. Estaven trencats, estaven fet pols, estaven, tan sols li faltaven plorar, i més d'un segur que estava plorant, doncs, perquè pràcticament ja sabien que era equip d'inferior de categoria, perquè si no guanyes a Vallirana, doncs ja saps que te l'estàs jugant i que realment la cosa s'ha acabat. Però ahir el Sitges va poder treure un bon resultat, perquè va treballar al principi per treure un bon resultat, el que passa que tot se li va girar i al final va acabar perdent.
Estàvem pendents del que havia de passar ahir a la tarda. El partit Espluguenc-Sant Cugat, i al final l'Espluguenc va guanyar 1-0 al Sant Cugat. I passa el que passa en aquests casos. L'Espluguenc doncs, es dispara, 9 punts de diferència, i ara ja, doncs, com dèiem fa uns moments, Toni, el Sitges té el descens pràcticament a tocar. En parlarem, farem repàs de la classificació, de com queda tot plegat, recordarem també el partit que es va jugar ahir al migdia al camp d'Aiguadols, la victòria del Sobrense 3-2 davant la Granada, un partit que es va resoldre ja pràcticament en l'últim minut gràcies a un penal provocat per Alejo, 2 gols de David Granados i un de Xescu, li van donar els 3 punts al conjunt de Jordi Serra, que és ja en aquests moments quart en solitari. Per què? Doncs perquè el Ribas no va passar de l'empat a 3 en el seu desplaçament al camp del Vilanova del Camí. A partir d'aquí, doncs, bé, si és o no convenient jugar la Copa de Ràdio Vilafranca, això el temps ho dirà, però ahir el Jordi, quan se li va preguntar sobre aquesta qüestió, va ser molt clar. Hi ha hagut jugadors que m'han dit que quan acabi la temporada, ells ja deixen de jugar.
Sí, bueno, això...
Per les lesions, perquè hi ha un esgotament físic també sí. I mental important, i perquè ja no es vol allargar més la temporada.
Sí, bé.
Una altra cosa és si el club doncs, creu convenient que aquesta competició s'ha d'acabar jugant, en el cas que el Sobrense aconsegueixi aquesta quarta posició.
Això ho parlàvem el dilluns passat, ho parlàvem clarament. Doncs hi ha jugadors que no saben el seu futur, si seguiran el Sobrense o no seguiran, n'hi ha un altre que sí que ho saben. La competició ha estat molt llarga i molt dura, perquè realment el Sobrense ha patit moltíssim degut a les lesions i sancions, i doncs això ha fet doncs, que ara s'obri tot això. El jugador vol acabar el més dignament possible i acabar.
Sí, sí, acabar.
Deixar-se de romanços, de competicions, jo crec que és una bona competició de cara a los equips que estan frescos ja al final del campionat, que n'hi ha pocs, i si no t'has jugat res per competir i vinga i passar-t'ho bé i si pots guanyar, bé. Però en el cas del Sobrense, tal com ha anat la competició...
I tal com està ara la plantilla.
I tal com està la plantilla,
està
en
just,
quadre sí, sí, totalment.
Sí, sí, estan pinces, com aquell que diu.
Clar, per això jo no sé si és convenient o no, això ho sabrà la junta directiva, el seu president i el cos tècnic. Si el mateix tècnic ja diu doncs, que n'hi han jugadors que el que volen acabar sí. És posar-lo tot en una balança i subpesar-lo. No?
És evident que sí, Òdena i Fundació Vilafranca jugaran el títol, això ja està més que clar. Atenció, perquè la Fundació li va fer 10-0 al Monjos.
Sí, sí.
La Fundació sembla que arriba un palet més en forma que l'Òdena, que va patir molt, va guanyar 1-0 només a les Cabanyes.
És que és diferent, les Cabanyes.
Sí, sí.
És un equip molt diferent. És un equip que està allà amb el Monjos, últims, però que són molt diferents uns a l'altre. El Monjos és un equip molt veterà i les Cabanyes és un equip molt jove. Segur que les Cabanyes l'any que ve queda primer del seu grup, perquè segur, perquè té un bon equip, el que no acabo d'entendre jo per què ha perdut categoria, però perquè no l'entrava la pilota, no? Però és un equip complicat. I per una altra banda també destacar la feina que està fent últimament les Roquetes,
sí, sí.
Que va guanyar al camp de la Pobla de Claramunt 0-6.
Sí, senyor, sí, senyor.
0-6.
Està fent un final de temporada que li servirà molt probablement per salvar la categoria.
Magistral, magistral. De fet, jo penso que ja amb els números que té li queden 3 partits, un amb el Lòdena i 2 amb 2 rivals directes, un és el Piera, doncs que les Roquetes ho té molt bé per salvar-se, per salvar la categoria i tot degut a les 3 victòries consecutives que porten a aquesta recta final.
Sí, senyor, i a la tercera territorial, la penya jove ja és campiona.
Ja és campiona.
El conjunt de Josep Riambau va guanyar de forma clara i contundent 5-0 al Torrellenc, per tant, el conjunt de les Roquetes és campió, serà la temporada que ve a la tercera catalana i el Torrellenc, tot i la derrota d'ahir, també pujarà com a segon classificat. Destacable de l'última jornada que jugarà en aquest proper cap de setmana, l'enfrontament entre la Joventut Ribetana i la Penya Jove. Ja no es decidirà res, sinó, bé, com a mínim, doncs, un partit gran per tancar aquest grup desè. I a l'11è, queda per saber si serà l'Olivella o serà el Sant Cugat Sesgarrigues el que acompanyi l'Hortonenc l'any que ve a la tercera catalana. L'Hortonenc ja és campió des de fa unes quantes jornades. L'Olivella, de la mà de Manolo Cantos. Parlàvem amb Manolo Cantos divendres aquí a la ràdio i bé, va dir que faria el possible per donar un cop de mà a l'Olivella i pujar-lo de categoria. Va guanyar 4-2 l'Olivella al Can Cartró. Però el Sant Cugat també va guanyar el seu partit al Ratxin Ribatà, 2-6. La diferència ara entre l'Olivella i el Sant Cugat és de 3 punts, però és que, atenció, tenim una última jornada d'infart. Hortoneng, Olivella i Sant Cugat sense dormir. D'entrada, dit així i vist des de fora, penso que el Sant Cugat té un lleuger avantatge. Per què? Doncs perquè juga a casa i perquè sembla que l'equip del Sant Cugat ve amb embranzida. I l'Olivella té el handicap, si es pot dir així, que juga al camp de l'Hortoneng. Sí, sí que l'Hortoneng ja ho té tot fet, però no deixa de ser el camp del campió.
Sí, sí, sí. A més, l'Hortoneng se recorda que la jornada que va perdre, de l'última de la primera volta, va perdre, em sembla que per 4-3, al camp de l'Olivella, i doncs anirà a guanyar.
El que passa que li falta un punt a l'Olivella.
Un punt. El que passa és que n'hi ha 20 minuts
pendents
pel mig, i em sembla que es jugarà aquesta setmana.
Val.
Clar, el que passa
clar, que no hi ha més... No n'hi ha més,
no n'hi ha més dates.
No n'hi ha més dates.
Tenen que jugar aquesta setmana. Però passa una cosa, l'Olivella tindrà que anar a jugar amb 8 jugadors.
Aquest partit jo penso...
Perquè el van expulsar 3.
Sí, jo entenc que l'Olivella, vaja, el dona per perdut, perquè amb un 2-0, amb 8 jugadors, sí que pots acabar fent alguna cosa, no? Però... amb aquests 3 punts jo penso que l'Olivella no hi hauria de comptar.
Clar, ja és passar el que tu pots aconseguir en aquest partit. O que te facin 5 o que tu puguis empatar. Jo si fos l'entrenador me la jugaria. Els 8 a l'atac i xutar a porta tot el possible, perquè saben que empatar 2, que pot ser possible.
Sí, sí, no dic que no, no dic que no.
Sí, tot i que juguin amb 8 jugadors, empatat a 2, un puntet le significaria el campionat i ja aniries al camp de l'Hortoneng tranquil·lament, passés el que passés. Si no treus res, tindràs que anar a jugar-te la vida al camp de l'Hortoneng, perquè clar, a tu t'interessa un punt, perquè si saps que si els demés guanyen, si el Sant Cugat guanya, que també la té difícil, perquè juga amb el Sant Sadurní, que és l'equip que va per sota del Sant Cugat, que és el quart en discòrdia. Si el Sant Sadurní suma un puntet, doncs fins i tot pot entrar a la Copa Rayo Vilafranca.
És que és curiós, aquesta última jornada juguen primer contra segon i tercer contra quart.
Contra quart, sí, sí, per això. Però clar, l'Olivella, jo vaig veure l'Olivella el dissabte i et donaré una sorpresa. Saps quin juga amb l'Olivella ara? No te l'imaginaries mai.
No, més difícil ara...
El Sevi.
El Sevi?
El Sevi està amb l'Olivella.
El Javi Sevilla.
Javi Sevilla.
Bé, de fet ja deien que podria ser el seu destí la temporada que ve.
Sí, doncs ja és a partir d'aquesta.
Vaja.
Perquè, de fet, jo pensava que encara estaven al Ribas i doncs no. El dissabte jo lo vaig veure jugant fins i tot i em sembla que ja és el segon partit que juga. Vull dir que fa dies que ja no és jugador del Ribas i sí de l'Olivella.
Vaja, doncs Javi Sevilla també... un reforç important, interessant també per Olivella.
Sí, de fet va marcar un gol i de fet va ser un jugador que li va donar ales a aquest Olivella, un Olivella que jugava molt en quadra perquè realment té molts sancionats i lesionats, però que al final va guanyar aquest partit amb el Manolo. Se va notar una miqueta més la mà del Manolo i doncs ara esperar aquest partit. Per això penso que és molt important, jo me la jugaria aquests 20 minuts, perquè el mateix és que me facin 6 gols que jo pugui empatar. Si empato, doncs és un punt que me pot donar el campionat.
Molt bé, doncs en parlarem de tot plegat d'aquí uns moments, quan repassem aquesta jornada futbolística. Hem de parlar també de la victòria, o la derrota, millor dit, intranscendent del bàsquet Sitges a la pista ahir a la tarda de l'AS, intranscendent perquè el Sitges ja fa un parell de jornades que sap que acabarà primer aquesta fase prèvia. De fet, ahir es disputava la darrera jornada i ja sap que tindrà el Minguella com a primer rival en la lligueta de descens a la Lliga EVA. Per tant, doncs aquí ja s'ha acabat el bròquil i ara comença una miqueta, com es diu, Toni, el més important.
I comença la setmana que ve.
Sí, 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 aquest proper cap de setmana ja, sí. Desplaçament a la pista del Minguella de Badalona per jugar el partit d'anada, el partit de tornada. Tots els partits de tornada, vaja, els tindran aquí a casa. I bé, a veure si hi ha una miqueta de sort i l'equip aconsegueix el que ha estat perseguint pràcticament des de la jornada número 1, amb aquella victòria aclaparadora a la pista del Roser per 59-100. Aquella primera victòria ja va indicar més o menys quin seria la trajectòria del conjunt d'Edu Piñero en aquesta fase prèvia de la Copa Catalunya. I avui també temps per al record. A la part final del programa rescatarem una interessant conversa que vàrem tenir doncs, fa ja uns quants mesos amb en Carles Montserrat i en Josep Serra. Estem parlant de dos exjugadors de la Blanca Subur, d'aquell gran juvenil que va aconseguir de la mà de Vicenç Riambau a la banqueta a l'ascens a la Lliga Nacional, un juvenil de la Blanca que, bé, curiosament aquest any es compleix el 25è aniversari d'aquella efemèride, d'aquell gran juvenil amb els Josep Serra, Carles Montserrat, Xavi Escaig, Nacho Escobosa, etc, etc, aquell gran equip que va aconseguir ser campió de Catalunya i pujar a la Lliga Nacional. De tot plegat, en parlem en aquesta nova edició del Temps de Descompte, per tant, som-hi! Passa la jornada futbolística d'aquest cap de setmana que acabem de deixar i el nostre primer punt d'atenció és, com sempre, com cada dilluns, el futbol base en resultats dels equips de la Blanca Subur que ens comenta d'aquí uns moments l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Pues per Juvenil A, Camp de l'Amposta, Amposta 2, Blanca Subur 2. Després d'anar guanyant 0-2, la pressió del públic sobre l'àrbit va tombar el de negre. Juvenil B, Blanca Subur 2, Sant Mauro 3. Un tercer molt fort, un empat que hauria sigut més just. Però la Blanca ha tingut moltes bones ocasions que no ha sabut aprofitar. Cadeta, Espanyol 5, Blanca Subur 0. Derrota honrosa al camp dels periquitos. Els nanos van plantar cara, ja que aquest equip, el Barça i l'Espanyol, marquen de 10 a 12 gols cada partit. Ben sortir ben lliurats. Cadet B, Vista Alegre 2, Blanca Subur 0. Un A molt fort va deixar la Blanca sense puntuar. Infantil A, Blanca Subur 3, Risto Stoikov 1. Va marcar primer el visitant, però la Blanca va saber tombar la truita amb una bona segona part. Infantil B, Blanca Subur 1, Montagut 2. No ha pogut la Blanca aguantar el ritme d'un A i que juguen bé a futbol. Infantil C, Blanca Subur 7, Calaf 1. Poc va inquietar el visitant a la Blanca, que va jugar un partit normal i va golejar sense cap problema. A l'Evinà, Blanca Subur 2, Vilanova 4. No ha tingut sort la Blanca. Hasta 4 pilotes han anat al pal, Foraster. Així ha vingut la derrota. A l'Evin B, Blanca Subur 2, Terrassa 5. Un equip molt potent ens ha dominat i golejat sense poder de reacció de la Blanca. A l'Evin C, Sant Bonaventura 6, Blanca Subur 4. Molts gols contra un A molt fort. A l'Evin E, Vilanova 1, Blanca Subur 7. Platòric partit dels nanos, que es van menjar el Vilanova, que no va poder seguir el bon joc que va fer la Blanca. Benjaminà, Blanca Subur 3, Unió Esportiva Sitges 4. Derbi local. El gol dels Sitges en l'últim segon ha trencat un empat que era el més just. Tots dos equips han jugat un gran partit. Benjamín C, Blanca Subur 5, Poble de Claramunt 2. Bon partit dels nanos que han golejat a una... A la Blanca li ha sortit tot bé avui. Per últim, el 47 campionat local del Nou Pinsbens, en partits de Copa, Promeses, Can Gregori 2, Construcciones Txetxu 3, Sixa 6, Òptica Holandesa 4, Interarmaris 3, Remax 3. I en Pitufos, Hotel Estela 1, Begudes Adell 6, Les Magnòlies 2, Camping Sitges 1, i restaurant Triana 4, Newton Informàtica 1.
Doncs amb els partits de Copa del campionat local del Nou Pinsbens posem punt i final a aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, adeu-siau.
Adeu. We'll be right back.
hem de conèixer també de quins moments els resultats dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. En fem un repàs tot seguit en companyia d'en Joan Formatxer. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Què tal? Com estàs?
Aquí estem, dilluns.
Al peu del canó, començant nova setmana.
Efectivament.
I bé, la competició futbolística, com la majoria de competicions, que està ja pràcticament dient adeu. Com ha anat aquesta jornada pel que fa als equips base, Joan?
Bé, bueno, ha sigut una jornada d'aquelles que en diem formativa.
Molt bé.
Bàsicament els resultats no han estat el que més acompanyat, però bé, estem arribant a final de temporada i ara ja és hora de que anar posant totes les coses al seu lloc i anar començant a pensar en properes temporades.
D'acord, doncs, més enllà de la derrota del primer equip, de la que en parlarem d'aquí uns moments, la resta de resultats, Joan? Doncs
pues mira, el juvenil visitava aquesta setmana el camp del Sant Sadurní, on va assolir l'empat a dos. L'infantil A rebia en el partit potser més interessant de la jornada el Capellades, aquí a l'Aigua Dols, en un partit on s'enfrontaven primer i segon i on la Unió Esportiva Sitges va obtindre una claríssima derrota per una claríssima victòria per 5-0, la qual cosa fa que pràcticament tinguin el campionat al seu abast. L'infantil B també rebia el Mascatà i Aigua Dols, aquest amb una derrota per 4-5. L'Alevia viatjava fins a Vilafranca, on el resultat va ser de 4-1 favorable a la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. L'Alevi B viatja a Cubelles, on va patir la derrota per 8-1 davant del Cubelles B. L'Alevi D rebia aquí a l'Aigua Dols el Club Futbol Vilanova, el qual va sortir victoriós per 3-7. El Benjavià viatjava fins a casa dels nostres veïns, a la Blanca Subur, en un interessantíssim partit també i duel de dos equips classificats a la part alta, i on la Unió Esportiva Sitges va sortir victoriosa per 3-4. El Benjamí B es va enfrontar al Club Futbol Cubelles, també amb una derrota per 4-1. El Benjamí C viatjava fins a Capellades, on l'equip local va guanyar per 4-2. El Benjamí D rebia aquí a Aigua Dolça l'escola de futbol base Masquefa, el qual es va emportar cap a casa una victòria per 2-5. I finalment, amb els prebenjamins, la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca sortia d'Aigua Dolça per retornar cap a casa també amb una victòria per 3-4.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs de marcadors pel que fa als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Se'ns n'ha informat una setmana més en Joan Formatxer. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bona setmana. Adéu-siau.
Merci, igualment.
Deixem el futbol base. Temps ara per recordar quins han estat els marcadors de la jornada pel que fa al futbol femení. Bàsicament, els tres equips del Club de Futbol Sobrense. Per exemple, l'Alevi Infantil, que jugava al camp del Viladecavalls, va sortir derrotat per 5-1. L'únic gol del Sobrense el va fer Sònia, mentre que el cadet juvenil rebia aquí el Viladecans, ahir a 2:45 de la tarda, sumava un punt, Sobrense 2, Viladecans 2, gols de Triana i un altre en pròpia porta per aconseguir aquest puntet del cadet juvenil. I finalment destacar també que el sènior jugava dissabte a la tarda al camp del segon classificat, duel entre el segon i el tercer, al final el Xaica es va endur la victòria 2-1, l'únic gol del Sobrense el va anotar la Issa, un partit en què pràcticament dues errades, com es diu en aquest cas infantils, van acabar condemnant el Sobrense, que feia més de 3 mesos que no perdia un partit. Al final, doncs, el Xaica es va imposar, com dèiem, per 2-1. I els minuts que segueixen els hem de dedicar a parlar de la primera i la segona territorial, bàsicament els partits que van jugar ahir al migdia, els Sitges. Derrota que condemna l'equip de Manuel Rodríguez pràcticament en un 99,9% al descens, 5-4. Perdia els Sitges al camp del Vallirana, mentre que el Sobrense, en partit que es va jugar també ahir al migdia, Aigua Dols, va superar la Granada per 3-2. Un partit, com es diu en aquests casos, pràcticament de tràmit. Per tant, ens hi posem, grup tercer de la primera territorial, marcadors i classificació. A Els marcadors d'aquesta jornada número 31 han estat Joventut Prat 0, Sant Mauro 2, Vilanova B 6, Barberà Andalusia 2, Joventut 25 de setembre 5, Cubelles 1, Júnior 3, Cervelló 1, Martorell 3, La Múnia 3, Sant Joan d'Espí 2, Unificació Bellvitge 2, Vallirana 5, Sitges 4 i Espluguenc 1, Sant Cugat 0. A la Júnior, que des de la setmana passada ja és campió del grup tercer, líder amb 64 punts, seguit amb 52 del Sant Cugat, el Moja tercer amb 49, un Moja que ha descansat en aquesta jornada, 46 pel Vallirana, que és quart, 46 punts també pel Cubelles, 45 per Sant Mauro, 44 per Joventut Prat, els mateixos que el Joventut 25 de setembre, 42 per Sant Joan d'Espí, 42 punts també suma la Múnia, el Bellvitge en té 40, 38 per l'Espluguenc, que és 12, i l'equip que marca hores d'ara la salvació, i a partir d'aquí, equips que perdrien categoria, si acabés ara el campionat, el Barberà Andalusia amb 30, el Sitges amb 29, que és quart per la cua, el Vilanova B amb 26, 23 per Cervelló i el Martorell, ja descendit des de fa unes quantes setmanes, amb 22. Ahir a Vallirana era guanyar sí o sí, Toni, i al final, com aquell qui diu, llances la moneda a l'aire i... pam, et surt creu. Et surt el que justament no havies demanat. Tu havies demanat cara i et sortia creu.
Sí, sí.
Aquest podria ser un resum fàcil i senzill de fer del que li va passar ahir al Sitges a Vallirana.
Sí, i va fer mèrits perquè li sortís cara, el que passa que al final doncs, va sortir creu, degut a algun que altre errades en marcatge i degut que altre també errades arbitrals. Però tot això no se li té que treure mèrits al Vallirana, que va tenir el seu mèrits, i tampoc se li té que treure mèrits als Sitges, que també va tenir, sobretot a la primera part, un Sitges doncs que res, a los primers minuts era el Vallirana el que posava fetge a la porteria dels Sitges. Un Arnalot ben col·locat doncs, va treure una pilota molt clara de gol de Joshua, però a partir d'aquí, doncs, al minut 13, arriba una clara assistència, un clar passe a José Luis, queda sol davant del porter, però llança alt. És el primer avís del Sitges. Un minut després, Pol, en una magnífica jugada individual, marca el primer gol, el 0-1, i doncs, això comença a donar-li ales al Sitges, que gaudeix d'una altra molt bona ocasió. Moja i José Luis van tenir dues ocasions claríssimes de cara a barraca, però la pilota no entrava, estava guanyant el Sitges i estava jugant bé. Doncs al minut 22 Pol posa el 0-2, també en una brillant jugada individual, regateja a tothom i marca a la sortida del porter un gran gol de Pol. És un gran jugador, llàstima que aquest jugador no hagués vingut abans, no, perquè realment és un home que marca gols. Després va anotar...
Ahir va fer 3 gols, no, Pol?
3 gols, sí.
Més
sí.
El que va anotar el dia del Júnior, 4 gols en dues jornades.
En dues jornades, sí, vull dir que és un bagall golejador molt bo, no?
Molt.
El que passa que després va desaparèixer una miqueta perquè, clar, va fer un gran esforç sobretot els dos gols.
Físicament no té el to, evidentment, que se li suposa en un jugador a aquestes alçades, bàsicament, perquè es veu que el jugador també ha estat parat unes quantes setmanes, i això evidentment es nota sobretot de cara a les segones parts.
Sí, té també un jugador que juga en llibertat d'espais, però a la banda, com està pel mig, és un jugador doncs, que realment fa gol i trenca i molt bé els defensors.
A partir d'aquí, però, Toni, el panorama canvia, perquè del 0-2 passem al 4-2.
Sí, bueno, perquè fins al minut 25, minut 28 el Sitges estava jugant molt bé i té les seves ocasions. Si aquests 28 minuts hagués acabat un 0-4 no passava res, perquè el Sitges va tenir ocasió per a fer-lo. Però al minut 35, potser un dels millors jugadors que té aquest Vallirana, que és Villa, doncs escurçava diferència. Per mi, en una jugada doncs, que començava en fora de lloc, el liniesme que tenia aquella banda doncs, i que realment... es tratava de marcar el Vallirana, doncs anava l'home molt perdut i dormit, sobretot en aquests minuts, i doncs això lo va aprofitar molt bé Villa i va marcar l'1-2. Fins aquí, molt bé, comença la segona part, i aquí és on jo penso que el Sitges va sortir totalment dormit, fora del partit en aquests minuts, i es van aprofitar molt bé, en 4 minuts, no tan sol van empatar, sinó van capgirar el marcador al 48, marcaven el 2-2, i al 52 també, jo diria en un fall, una errada de marcatge dels Sitges, feien el 3-2. El 69, Joshua posava el 4-2. Joshua també és un dels jugadors destacats del Vallerana, un gran jugador. I, bueno, quan ja el marcador estava en 4-2, ningú s'imaginava, doncs, que el Sitges aconseguiria fer el més difícil. El 73, un penal dintre, una pilota a les mans dintre de l'àrea, un xut de Marchand, dona a les mans d'un defensor, i el mateix Marchand marca, el 4-3. El 79, també, en una molt bona jugada del Sitges, Pol enganxa una pilota morta, regateja un contrari i marca el 4-4. Doncs la cosa havia canviat moltíssim, sí, sí. El Sitges havia fet un sobrefort i fins i tot tenia alguna que altra ocasió també amb mort de perill dintre de lo que és la porteria de l'equip visitant.
I a partir d'aquí, Toni, el que dèiem al principi,
tira la moneda a l'aire i el 88, en una jugada molt protestada, de fet és una pilota, doncs, molt ben portada per Villa, xuta, la pilota va al travesser, surt reforçada la pilota i, doncs, del reforç del travesser va a un jugador que estava sol allà, per mi en clar fora de joc. De fet, el Sitges, tot el Sitges, fins i tot el porter, van protestar perquè era una jugada fora de joc. L'arriba amb ell i ell, tal com ho ve, la fusila i marca el 5-4. Aquí s'acaba el partit, ells encara van tenir alguna altra opció, el Sitges també, sobretot buscaven molt la velocitat de Pol, a veure si pogués desequilibrar, perquè de fet desequilibrava quan ell volia, doncs a veure si podia desequilibrar i marcar el gol que li donava l'empat al Sitges. Al final no va poder ser el porter, jo penso que el porter del Vallerana, per mi, el gran protagonista negatiu, perquè de fet l'home se va fartar una miqueta de fer el tontet perdent temps, va fer el que a ell li interessava, però semblava que se jugava la vida quan realment es jugaven 3 punts, que li anava millor al Sitges que no pas a ell, perquè ells ja pràcticament estaven salvats.
I al final del partit, en conversa amb Manel Rodríguez, doncs evidentment Manel Rodríguez conscient que l'empresa és complicada, perquè ara el Sitges, amb la derrota d'ahir, sí que té la salvació molt i molt complicada.
Jo penso que ja jo defensaria 3 parts. Una és la primera part, on podem acabar 1-5, perquè el José té 2 pilotes claríssimes, a part dels 2 gols que hem fet, i, bueno, era una primera part per... I et diré més, el gol que fan és molt tonto. Jo crec que era una primera part per sentenciar el partit. Després, la segona part, sobretot la mitja hora, o els 25 minuts de la segona part, ha sigut un desastre total. L'equip s'ha desmuntat ell sol i no sabem encara per què. I després hi ha la part en què tornem a entrar al partit, fem els 2 gols, empatem el partit, que jo penso que aquí l'equip ha tornat a recuperar el nivell, i al final la línia ha decidit que guanyessin ells. Jo penso que resumeix amb això. Nosaltres hem comès molts errors, és veritat, perquè quan et fan 5 gols no pot ser que hagués jugat bé, però hem tingut estones de molt bon joc, hem fet 4 gols, que marcar 4 gols fora de casa i no guanyar també té molta delicte. Però jo penso que al final l'empat era el més just, i un punt avui, doncs, no era mal resultat tampoc, perquè bueno, agafaves el Barberà i almenys si avui perdia l'Espluent, doncs el retallaves un puntet, que no se sap mai. Però l'àrbitre ha decidit que no. No ha pitat un fora de joc, jo penso que a 4 metres, perquè bueno, l'han apretat una miqueta, i jo ja li dic, no sé per què, o sigui, no ho entenc, perquè si tu, per molt que t'apretin, què t'han de fer? Que et menjaran? És absurd. I bueno, i al final del partit, no hi ha més. Un rival que sabíem que tenia molta pólvora davant, sabíem que era un equip que porta molts gols a favor i que havíem de fer gols per guanyar, el que passa que jo no pensava que n'haguéssim de fer tants, perquè realment avui a darrere hem comès errors molt de bulto que ens han costat gols, perquè és un equip que davant no perdona.
De tota manera, marcar aquest equip és molt difícil, perquè ells jugaven pràcticament fregant el fora de joc cada moment, eh?
Sí, però nosaltres hem estat...
El segon gol, per mi, és fora de joc, també.
Sí, segur, jo no et dic que no. El que passa és que hi ha una situació que és que nosaltres... Ho estem parlant, ho estem llegint, no donem tants metres a la defensa, guanyant no fa falta, pots recollir-te una mica més enrere, no deixar-los tant espai a darrere. Però bueno, ells tenen gent de davant amb molta qualitat, eh? Independentment de que haguem pogut començar algun error, jo penso que ells tenen gent amb molta qualitat i bueno, les ocasions que han tingut les han aprofitat i nosaltres, bueno, potser és el que dic sempre, no? Està molt bé, a davant hem de fer gols, hem de jugar, però a darrere hem de ser més contundents, hi ha hagut moments que no ho hem sigut gens i això ells ho han aprofitat molt bé.
No m'ha agradat l'actitud del Vallirana, eh? Semblava que jugassin la vida.
Bueno, això cada un, pues. Jo aquí ja no entro perquè jo el que feia el Vallirana, pues bueno, a mi m'interessa el que feia.
I ara estàvem festejant com...
Bueno, això són qüestions que jo no... Hem d'estar una mica per sobre d'això. Jo, sincerament, cada un que feia el que vulgui. Com va dir Preciado una vegada, quien escupe para arriba al final sempre le salpica, no? I arrel d'aquest comentari, el Madrid va perdre 5-0 contra el Barça. Jo dic el mateix, la vida dona moltes voltes i qui sap on estaran ells al futur i on estarem nosaltres.
I ara què, Manel?
Pues res, igual. Sabem que és el que hi ha i tornarem a intentar-ho la setmana que ve. Tenim 3 partits, 9 punts, en disputa, fins a l'últim, a per ells. Ja ho hem fet avui, ho hem fet la setmana passada, ho hem fet l'anterior, ho intentem amb totes les nostres forces. Sabem que no és fàcil, sabem que els elements no estan a favor nostre, quasi mai, però ho seguirem intentant, no hi ha un altre. Jo el que vull guanyar ara, ja els he dit, dimarts d'entrenar i la setmana que ve guanyar, i ja veurem què passa.
L'equip ha acabat mort perquè, home, és conscient de que la cosa està molt negra.
Bueno, ja, quan les coses estan tan negres, des d'un prisma tan general, no? Bueno, doncs anem a fer petits castells, anem a mirar-les des d'un prisma més proper. No pensem en com estem, pensem en el que tenim que fer, si volem sortir d'aquí. Si hi ha alguna possibilitat, si hi ha alguna manera, doncs s'hauria de guanyar aquest diumenge que ve i qui sap, no se sap mai. Jo segueixo dient el mateix. Queda 9, els primers 3 són la setmana que ve, hem d'intentar guanyar. Jo suposo que jugant com avui, doncs, bueno, no ens guanyarà tothom, no? Imagino.
Sí, perquè que marquis 4 gols i que te facin 5 i que perdis no passa cada diumenge, no? I a més jo no he vist mai els Sitges que li fessin tant gols com avui, no? Avui era molt difícil perquè realment, com t'he dit abans, ells fregaven tota l'estona al fora de joc.
Sí, sí, no, és el que et dic, que ells han fet el seu partit i sabíem de la qualitat que tenen a davant. Jo continuo dir el mateix, aquesta gent a davant tenen molta pagada, vull dir, mira la classificació dels que porten a favor i en porten moltíssims. Nosaltres estones no hem sabut llegir el partit, ho hem parlat però no ha sortit bé, l'equip no s'ha sabut replegar quan ells anaven en contra del marcador, no hem sabut patir, ens ha faltat aquell punt de que a vegades hem tingut de posar-nos ben posats a darrere i que no donar-los tantes facilitats, cada pilota llarga era un perill. I quan t'està passant això i vas guanyant, a més, és més intel·ligent tancar una miqueta darrere, assegurar que darrere no pateixis i alguna ja en tindràs, però no ho hem sabut fer, hem anat a buscar el tercer, hem anat a buscar el quart i ells han anat aprofitant les seves ocasions i al final el partit s'ha tornat molt boig. Clar, amb un partit boig podia guanyar qualsevol, amb un partit boig una decisió arbitrària doncs podia decidir el partit, és el que ha passat. Juguem fora de casa i amb un liniero una mica condicionat, doncs bé, mira, ja et dic, el cinquè gol se'l podia haver estalviat perquè jo penso que no era gol. Però bueno, a partir d'aquí, independentment d'això, són els plors de cada setmana, vull dir, no podem plorar tant. També hem de veure que nosaltres hem comès molts errors i estem sempre el mateix, no? La falta d'experiència, el saber estar al camp, en moments determinats no tornar-nos a bojos i això ho portem pagant tot l'any i avui s'ha tornat a pagar. Avui amb un 0-2, amb les ocasions que has tingut, que haguessis tingut que fer-ne algun més, aquí a la primera part amb un 0-3 tens que tancar el partit. I no ho sabem fer perquè som molt joves i perquè pensem que el futbol només és tindre la pilota i a vegades cometem aquest error, no? I el futbol són moltes coses i ells quan s'han posat perdent el marcador s'han posat a perdre temps, a tirar-se en terra, a apretar l'àrbit, a demanar l'hora. Nosaltres això no ho sabem fer, nosaltres ens posem perdent el marcador i ens passem el que quedi de partit patint, segur. No es tria ningú en terra, ningú perd temps, ningú... I això també és futbol, ens agradi o no, també ho és i ho hem d'aprendre i quan tens nanos tan joves, doncs són cosetes que s'han d'anar a parlar. Mira, ahir veia el partit de juvenils entre el Barça i el Madrid. Bueno, doncs aquí veus la diferència. Pràcticament no va haver descompte ni a la primera ni a la segona part, perquè van estar jugant tot el partit, clar, són juvenils. Què passa? Aquests nanos venen de juvenils i volen fer el mateix, i han d'aprendre que, i aquest any els anirà molt bé per això, que el futbol en aquestes categories, i en categories més altes, quan arriba el futbol professional, futbol són moltes coses. No solament és tocar la pilota, no solament és fer gols, no solament és, sinó que has de tindre que a vegades s'ha de jugar sense pilota, a vegades has de saber portar els partits. I avui torno a repetir, no ens ha pogut tancar el partit quan ho teníem bé, davant d'un rival. Això et passa amb un altre equip i no et fa 5 gols, però aquest rival te'ls fa perquè té qualitat i perquè té homes a davant que fa molta mal.
Ja per últim, la millor notícia avui és que no guanyen l'Espluguent.
No guanyat, no ho sé.
No, ah, no guanyi.
Clar, no sé. Que no guanyi, no, que perdi. Només que empati i ens treu un punt.
Ja.
Evidentment, està clar que depenent de l'Espluguent té un partit molt difícil també, que és amb el Sant Cugat. Noi, aquí ja no podem fer res, passarà el que tingui que passar. I torno a repetir-te, independentment del que passi, hem d'intentar la setmana que ve guanyar, i l'altra també, queden 3 partits i hem d'anar mort amb ells.
Interessants reflexions en veu alta les que feia Manel Rodríguez després d'encaixar aquesta dura derrota que va deixar, ho deia el Toni ara fa uns moments, els jugadors molt, 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 molt tocats, enfonsats, perquè eren conscients que perdent ahir a Vallirana es perdien ja pràcticament les opcions de salvar la categoria. L'Espluguent, com saben, va acabar guanyant el seu partit per la mínima, però 3 punts molt valuosos per la gent de l'Espluguent. 1-0 va guanyar el Sant Cugat i, per tant, ara, clar, són 9 punts de diferència. Això vol dir que el Sitges, evidentment, ha de guanyar els 9 que li queden en joc i que l'Espluguent els perdi. I això, Toni, a veure, números en mà, encara el Sitges no està descendit, però és molt difícil, molt, 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 molt.
Molt difícil, perquè quan el Sitges es cursa a diferència i es col·loca a 3 punts de l'Espluguent, l'Espluguent fa el que té que fer, doncs guanyar a fora i guanyar el seu camp i sumar 6 punts. En canvi, el Sitges perd amb el Júnior i perd a Vallirana i perd els 6 punts. Ara és molt difícil perquè queden 9 punts en joc. Amb un punt l'Espluguent ja salvat,
sí.
L'escoll dels Sitges, perquè clar, estem parlant de que amb el 12è lloc servir la categoria, després ja parlarem. Doncs,
sí, d'entrada ara la referència clar, és aquest 12è lloc. Sí, però qui sap si aquest 12è
no és suficient.
No és suficient.
De moment, l'Espluguent, el 12è lloc, per mi, lo té ja salvat perquè no perdrà els 3 partits i el Sitges lo guanyarà tot. Jo penso que el Sitges ja se té que fer la idea de que l'any que ve jugarà a inferior categoria, doncs que se torna cap a darrere, que anem com el cranc cap a darrere, i doncs que ara el que té que fer és treballar ja el futur. Com hem dit en la introducció del programa, el futur dels Sitges, del Pati Sitges, té que començar a treballar el futur del Pati Sitges. El Sitges, la Unió Esportiva Sitges, té que començar a treballar ja el futur de la propera temporada d'aquests Sitges, perquè clarament, i me sap greu, ara sí que ho dic amb la boca plena, perquè és que no n'hi ha més, el Sitges ja, per mi, pràcticament ha perdut la categoria.
Molt bé, doncs deixem la primera territorial, seguim endavant, hem de repassar ara la jornada número 31 de la segona. I comencem, com sempre, amb marcadors, que van ser Penya Madridista 2, Mediona 0, Òdena 1, Les Cabanyes 0, Riudevitlles 3, Vistalegre, Santa Margarida 1, Vilanova del Camí 3, Ribes 3, Sant Pau d'Urdal 7, Piera 1, Sobrense 3, La Granada 2, Molanta 4, Capellades 6, La Pobla de Claramunt 0, La Roqueta 6 i Fundació Vilafranca 10, Monjos 0. Òdena i Fundació Vilafranca jugaran el títol en aquestes 3 últimes jornades. L'Òdena amb un lleuger avantatge de 2 punts respecte als vilafranquins, 79 punts, 77 a la Fundació Vilafranca, ja despenjat i sense opcions. El Molanta amb 69 i 61 per al Sobrense, que consolida la quarta posició. El Ribes queda 5è amb 59, 50 per Capellades, 46 per la Granada, 46 punts també suma el Riu de Bitlles, la Pobla amb 40, 35 per Vistalegre, la Roquetes que té a tocar la salvació, suma 34 punts, 32 per Sant Pau d'Urdal, 31 per Vilanova del Camí, 30 per Mediona, el Piera, que és quart per la cua, en suma 29, i tanquen la classificació la Penya Madridista amb 28, 25 per Monjos i les Cabanyes amb 23. Victòria, com els dèiem, per la mínima 3-2, va guanyar amb el Sobrense ahir al migdia al Municipal d'Aigua Dols a la Granada, un Sobrense amb pocs efectius, però bé, al final una darrera jugada d'experiència, de veterania d'Alejo, que va provocar un penal, tot s'ha de dir clar. Al minut 90 li va donar aquests 3 punts al Sobrense, un Sobrense justet, repetim, en quant a efectius, però que, Toni, gràcies a aquesta victòria, consolida aquesta quarta posició. I bé, una miqueta és el que fa setmanes que ja venim dient, aquesta quarta posició, més poc premi, si es pot dir així, perquè ja fa moltes setmanes que el Sobrens es va acomiadar de la lluita pel títol, però bé, és una posició notable.
Sí, sí, molt notable, a més molt positiu aquesta recta final del Sobrens, que tot i no jugar-s'hi res, porta la quarta victòria consecutiva. 12 de 12,
sí, sí.
I això és bastant, jo diria, per destacar, perquè realment doncs, un equip que està com està, que es troba en quadre, que té molt lesionats, que té sancionats i que sobra, doncs porti aquesta recta final tan bona, jugar-se la vida amb ell no, però sí els rivals que juguen amb el Sobrense, que són rivals directes, penso que la recta final Sobrense és molt, molt positiva.
Clar, i la Granada ahir no va donar cap mena de facilitat, de fet va tenir les seves opcions davant de la porteria que ahir va defensar Albert perquè Àlex estava sancionat, recordem, arran de l'expulsió al camp dels Monjos, un Sobrense que encarava molt bé el partit al minut 7, una acció molt bona de David Granados que li va posar la pilota pràcticament al cap de Xesco, que va fer l'1-0, i al minut 37 arriba una jugada, entenem que clau, Callejón veia la segona groga i era expulsat, això ho va aprofitar la Granada per posar setge a la porteria d'Albert, de fet el conjunt visitant va tenir algunes molt bones ocasions i aquestes arribades van donar el seu fruit al minut 53, Enriqui posava l'empat a 1 al minut 53, com dèiem. Al 59, una bona acció de nou de David Granados a l'àrea, es va col·locar la pilota a la seva cama teòricament dolenta, a la dreta, i va marcar amb el 2-1. I a falta de 3 minuts, la Granada que empatava de nou el maig en una posició dubtosa, diem-ho així, i quan tot feia preveure que l'empat a 2 seria el resultat definitiu, una darrera acció al minut 90, un penal clar sobre Alejo, molt ben buscat, tot s'ha de dir, pel veterà jugador del Sobrense, doncs va permetre a David Granados establir aquest 3-2 i donar-li 3 punts, no direm que importants per al Sobrense, però sí, doncs perseguir aquesta trajectòria que deies, Toni, no? D'aquestes victòries consecutives que li han permès al Sobrense de moment fer-se amb aquesta quarta posició. Si acabarà o no jugant la Copa de Vilafranca, això ja...
Això és una altra història.
Ho ha de dir el club, evidentment, exacte, no nosaltres.
Això és una altra història, el que passa que aquesta setmana també amb el Sant Pau d'Ordal té l'oportunitat aquest Sobrense de justificar més aquest quart joc i consolidar-lo més, una miqueta més, perquè tenim que tenir en compte que el Ribas rep a l'Òdena, i si el Ribas guanya l'Òdena, doncs que la Lliga, el campionat, canviaria molt, sobretot en aquests primers jocs, però si perd el Sobrense guanyant el Sant Pau d'Ordal, encara ampliaria més la diferència.
Que li queda el Sobrense, recordem que ara torna a jugar a casa aquí amb el Sant Pau d'Urdal, haurà de visitar la Fundació Vilafranca la penúltima jornada, un partit molt difícil perquè, a veure, el Sobrense jo penso que amb tots els efectius i amb l'equip més fresc del que està ara probablement li donaria més guerra del que li podria donar la setmana que ve.
Però compte, eh?
Sí, sí, compte, compte.
Compte amb
sí,
aquest Sobrense, sí. Que sembla que s'estigui jugant ara el campionat, perquè déu-n'hi-do la trajectòria que porta en aquestes últimes 4 jornades.
Serà un partit que definitivament marcarà la sort de la Fundació Vilafranca o de l'Òdena, en qualsevol cas. Molt bé, doncs anem a escoltar ja Jordi Serra, un Jordi Serra evidentment satisfet per aquests 3 punts. Li preguntàvem també al Jordi sobre el seu futur i aquestes eren les seves declaracions.
Sí, continuem una mica el que comentava l'altre dia al final del partit del Camp dels Monjos. S'ajunta la gana i bueno, tots els problemes venen sols, i amb el Callejón s'ha sortit del partit d'ençà de la primera targeta per protestar, ha fet un parell d'entrades amb cert, amb massa força, i bueno, jo anava a canviar a la mitja part, l'únic que li he dit a la mitja part és això, que hosti, no m'has donat ni temps de substituir-lo, anava entrant al Marc, igual que ha entrat a la mitja part. I bé, doncs, jo crec que l'equip ha començat jugant enxufat, amb un francès molt encertat, en Xino i el Dani doncs, treballant molt bé, el que passa que arrel d'aquesta jugada a sobre veus que bueno, entrenes poc, entrenes menys, fas petxangues, el ritme és molt més fluixet que la temporada i bueno, hem tingut que tirar del Gastón, que portava dos mesos sense venir a entrenar, del Pablo, el de sempre. El que passa que el bo és que això, que hem guanyat el partit i l'equip continua enganxat fins al final a intentar aconseguir aquest quart lloc, no? Ja sabem que no és cap premi, però bueno, premi menor, no? Que es diu, i acabar la temporada guanyant tots els partits, que és una satisfacció tant pels jugadors, sobretot pel cos tècnic, que aquest any, com ja sabeu, doncs ja no continuem, doncs volem deixar el pavelló ben alt i que qui vingui ho faci molt bé, ho tingui que fer molt bé per superar la tasca que hem fet naltros.
Està costant, Jordi?
Està costant. El que passa que l'equip, jo ja et dic, dels últims quatre partits, des de la desfeta del dia del Vista Alegre, l'equip s'ha reenganxat, juga més tranquil, es veuen algunes jugades de qualitat. Hi ha jugadors que estan molt bé físicament, com són el Ruzafa, que fa una desfeta cada partit, el Jordi Muñoz, que està molt bé, i jugadors més veterans que pues, tiren d'ofici, no? Tipo Mario, el Sergio, que està en ciàtica i ha acabat jugant. Bueno, anirem fent, no? Anirem fent i anirem intentant recuperar algun jugador. La setmana que ve recuperarem el Candel, perdrem el Callejón, una per l'altra, i bueno, i aviam si podem acabar la temporada fent 9 punts, que és l'objectiu. El que passa que serà molt complicat, òbviament, guanyar el Vilafranca i el Molanta serà difícil. En Sant Pau d'Urdal, amb tots els respectes del món, també s'està jugant al descens, i seran els tres partits molt complicats, però bueno, si han de fer els deures, que els hagin fet en un altre moment, aquí serà difícil que guanyin.
Jordi, Dadi, com està la situació de l'equip a hores d'ara, amb moltes baixes, amb una plantilla justeta, és convenient que l'equip s'acabi classificant per disputar la Copa de Ràdio Vilafranca o no?
Bueno, ells ni ho saben, no? Bueno, el Manu va dir amb els jugadors, ells s'han oblidat.
Com a quart classificat?
Com a quart?
Sí, va.
El que hem de fer és quedar per davant del Ribas.
O sigui,
és un equip d'aquí del Garraf, i quatre del Penedès, segons m'ha dit el delegat de la Granada. Uh-huh. Ells estaven molt interessats, il·lusionats,
sí, sí.
Per això han lluitat fins al final també amb un digne equip, que la veritat és un bon equip. I bueno, nosaltres si hem de jugar, jugarem, però bueno, hi ha jugadors que ja m'han dit que quan acabi l'últim partit volen prendre-nos un descans, doncs el David ja està molt cansat, el Mario ja està fent un esforç sobrehumà per jugar i bueno, farem el que podem, i si s'ha de jugar, juga, però bueno, potser ha de venir algun juvenil o algun jugador a reforçar l'equip, no? Com ja hem fet en alguna ocasió.
En qualsevol cas, podem dir que l'interès més gran que pot tenir disputar una competició com aquestes o un torneig com aquest és l'econòmic, no sé.
Sí, bueno, nosaltres vam tenir, això li hauries d'adreçar la pregunta amb el president, no? Nosaltres vam tenir la sort de jugar aquesta copa i guanyar-la, que va ser molt bonic, vam guanyar uns calarons que bueno, després no se sap on van anar a parar, però bueno, això és una història ja molt llunyana. El Sobrense va tornar a jugar, no vam arribar gaire lluny, i bueno, aquest any doncs, si hem de jugar, juguem. El que passa que, clar, fer un equip és difícil, eh? Fixa't els canvis que tens que anar fent, canvi de posicions, però bueno, jo estic molt satisfet. De veritat és que aquests últims partits, tot i que ara només es parlava del Barça-Madrid i aquesta història, els jugadors venien a entrenar, tenen il·lusió per continuar, i bueno, a mi haver fet una plantilla com aquesta, encara que no hem lluitat per l'objectiu principal, pues a mi em plena de satisfacció, la veritat.
El repte, com deia Jordi, és intentar sumar els 9 punts. Ara torneu a jugar aquí a casa amb el Sant Pau, un equip que s'està jugant també al descens, i després aquells dos últims partits famosos, no? Amb la Fundació Vilafranca, que sí que s'està jugant la Lliga. Fixa't que el Sobrense ja fa setmanes que ho diem, que sense voler-ho pràcticament es pot convertir en jutge de la competició. I acabareu aquí amb el Molanta, un equip que a la primera volta doncs us va fer mal, no? Bé, una miqueta és el que diem sempre, no? Intentar buscar petits al·licients per acabar el millor possible.
Sí, realment, pues, com has dit, el Molanta és l'equip que ens va treure de lluita pel títol. Bueno, ells van fer la seva feina, eh? És un partit que ha guanyat molt, molt bé per el Molanta. Nosaltres voldrem guanyar-los. Jo crec que el Molanta aquí ja no, malauradament per l'Andreu i els seus jugadors, ja no jugaran res. Mm. Jo crec que també hi ha un partit el dia abans que ho vaig comentar amb el Toni, que és la final de Wembley. Els jugadors, si hem de jugar el matí, serà un desparrame i bueno, potser es converteix en una petxanga. Jo no voldré perquè és el meu últim partit. M'agrada guanyar-lo, no perquè tinc cap rivalitat amb ningú, però m'agrada acabar la meva primera temporada amb el Sobrenc com a entrenador. Dic primera perquè sóc bastant jove i encara tinc oportunitat de tornar. I intentar guanyar el partit, despedir-me dels quatre aficionats que ens han seguit sempre, de l'equip, i bueno, pues, guanyar aquest partit, i sobretot pues, el Sant Pau d'Urdal sàpiga que no serà fàcil, que es jugaran les quatre possibilitats darreres que els hi queden, i nosaltres pues, també Vilafranca serà difícil, perquè és un campasso, el Joaquim físicament no està per aquests trotes, però bueno, ojo, m'han donat moltes satisfaccions darrerament i per què no, no? Ja vam guanyar ja una vegada 5-7 i també podem guanyar aquesta vegada, no? Però bueno, nosaltres seguim així treballant i jo els hi fico un avui, jo crec que els hi fico un 10 amb els jugadors, amb els que venen sense entrenar, que deixen les seves coses, la feina, i venen un ratet a fer un cop de mà, perquè la veritat és que si no, avui haguéssim sigut 12. Fixa't que està el Llosso, està l'Areu que venia de Vila de Cavalls amb un partit de les nenes, i bueno, poca cosa més. Bueno, l'Alejo que està com està, i el Marc Auger que ha jugat, ha infiltrat, no? Vull dir que està la cosa complicada. Però bueno, acabar la temporada bé i deixar el pavelló molt, molt, molt amunt, i que el Saez tingui... l'entrenador que ve l'any que ve pues, tingui molta feina, ojalà em superi de molta diferència, però que li serà complicat, perquè crec que hem fet molt bona tasca.
Jordi, l'última qüestió, i parlant de futur, bé, ja sabem que Andrés Saez serà el nou tècnic del Sobrense, el futur de Jordi Serra, quin ha de ser?
No ho sé, no ho sé, he tingut alguna ofertilla que altra, no sé si tornar a reincorporar-me al futbol base, que és on principalment he tingut algun contacte amb l'Ernest, amb l'americano, res, en sèrio. També vaig tenir l'oferta del Manu d'entrenar l'equip femení, el primer equip femení. El que passa que no ho sé, si tampoc estic amb aquest any, no em consideràvem que podia seguir, tampoc crec que em consideressin per seguir amb una cosa que és molt maca, però molt difícil. A part dels horaris no em venen bé i tal, l'oferta és molt bona, però bueno, s'està pensant, no s'ha decidit res. I bueno, doncs res, esperar i si no, doncs a gaudir de la família, que a vegades també tanta futbol i no et dones compte que el teu fill té 5 anys, no? Que són coses que passen volant.
Les paraules de Jordi Serra, de moment incertesa sobre el seu futur esportiu i amb aquesta oferta, com ell mateix ens assegurava ahir, de poder entrenar el primer equip del Sobrense femení. En qualsevol cas, 3 partits també per tancar la temporada. El Sobrense que torna a jugar aquí a casa amb el Sant Pau d'Ordal, anirà a visitar la Fundació que s'està jugant el títol i acabarà la temporada aquí amb el Sant Pere Molanta, un Sant Pere Molanta ja sense cap mena d'opció per lluitar-li el títol ni a l'Odena ni a la Fundació Vilafranca. Fet el repàs ja de la segona, molt ràpidament hem de parlar de la tercera. Hem fet ja una mena de prèvia, tot just en començar el programa d'aquest vespre. La penya jove, després de guanyar 5-0 ahir al Torrellenc, es proclama campiona, el conjunt de Josep Riambau, 72 punts. Penya Jove i Torrellenc seran equips de la tercera catalana la temporada que ve. I el grup 11, pendents del que pugui fer l'Olivella, Toni, ja ho dèiem, un Olivella que s'ha reforçat d'entrada amb Manolo Cantos, que divendres ja ens va dir que depenent o no, si l'Olivella acaba pujant de categoria, ell seria l'entrenador, però de moment Manolo Cantos donant un cop de mà al conjunt de l'Olivella per si pot acabar sent equip de la tercera catalana. Li falta un punt.
Un punt, un punt.
Té un partit pendent que va perdent 2-0 amb el Pierola i amb inferioritat numèrica.
Sí, 8 jugadors.
I acabarà al camp de l'Hortonenc.
Sí. Clar, si no aconsegueix res d'aquests 20 minuts que jugarà aquesta setmana a l'Olivella, doncs té que anar a sumar un puntet al camp de l'Hortonenc, perquè si el Sant Cugat guanya i l'Olivella perd, seria el Sant Cugat el que acompanyaria l'Hortonenc a la tercera catalana. Però si l'Olivella suma un puntet o guanya, doncs seria l'Olivella, i seria una llàstima que no acompanyés l'Olivella sol l'Hortonenc, perquè ha fet tot l'esforç de tota la temporada, però ha fallat a la recta final, a l'últim.
Sí, sí, la sensació és que el Sant Cugat arriba amb el dipòsit més ple de gasolina.
Sí, sí.
I l'Olivella ja està potser amb reserva.
Sí, sí, arriba millor en forma. El que passa que una miqueta l'aire nou que l'ha donat al Manolo Canto li pot servir per a veure si pot aconseguir al final la fita. Però aquest punt se li farà molt, però molt, 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 molt ja.
Sí, evidentment. Parlem de bàsquet i parlem d'hoquei, bàsicament per fer referència a la Copa Catalunya i també a la Primera Nacional Catalana d'Hoquei. Pel que fa al món del bàsquet, derrota intranscendent ahir al vespre del bàsquet Sitges a la pista de l'AS. pel que sabem, Edu Piñero va donar descans als teòrics titulars, els que han vingut disputant més minuts al llarg d'aquesta fase prèvia de Copa. Derrota intranscendent perquè, com saben, el Sitges es va assegurar des de fa un parell o tres de setmanes la primera posició. Això vol dir que afrontarà amb els play-off descents a Lliga EVA amb el factor camp a favor. I ja sap que s'enfrontarà al Minguella a la primera eliminatòria, la de quarts de final, la que es comença a disputar tot just aquest proper cap de setmana. Per tant, primer partit de la fase d'ascens a Lliga EVA a Badalona, a la pista del Minguella, i la propera setmana a intentar resoldre amb aquesta primera eliminatòria aquí al pavelló de Pinsbens. Després vindrà una eliminatòria de semifinals i els dos equips que arribin a la gran final seran ja nous equips de Lliga EVA. Faltarà per saber en aquesta gran final quin és o quin serà el millor equip de Copa Catalunya. Pel que fa al món de l'hoquei, Toni, derrota contundent, la que patia el Club Patí Sitges dissabte a la tarda a la pista del Masies de Voltregà, 11-2, va perdre el conjunt de Josep Maria de Pedro, aquesta derrota ja que condemna definitivament l'equip al descens.
Sí, sí, ja certifica el descens del Patí Sitges i que ara el que té que fer és, de fet ja ho estan fent, treballar la propera temporada per retornar a la primera nacional catalana o com a mínim fer un bon paper a la primera catalana. Sempre es diu que la tercera va la vençuda, doncs a partir de la temporada venent el Sitges ja no pot baixar més perquè són tres temporades consecutives en la que el Sitges ha perdut categoria. Així que la temporada venent a fer un bon paper a la primera catalana, lluitar per pujar a la primera nacional, però la primera catalana també té equips de Catalunya interessants. Uh-huh. De fet, el proper serà el que Sant Feliu de Codines, el B, ha pujat a la primera catalana i serà un dels rivals del Patí Sitges la propera temporada.
Per tant, intentant de confeccionar amb el màxim de garanties el futur d'aquest Club Patí Sitges, el que li queden encara tres partits. Recordem que aquest proper cap de setmana rep el líder, el Manlleu, aquí al pavelló. Després jugarà a la pista del Congrés i acabarà amb el campionat rebent aquí a Alcaldes. Són els tres partits que amb els que el Club Patí Sitges tancarà la seva singladura en aquesta primera nacional catalana. Molt bé, dit això, d'aquí uns moments, temps per al record.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.